Comencem al Portaveus, l'espai dedicat als portaveus i regidors dels diferents grups polítics municipals. Avui és el torn d'Entesa per la Cala i està amb nosaltres el regidor portaveu Antonio Espuny. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
La notícia de la setmana és la suspensió de les llicències d'edificació durant un any en més de 200 hectàrees de l'Ametlla de Mar amb el potencial de construir més de 3.000 habitatges. Es tracta del Pla Director d'Urbanisme de la Generalitat que afecta a més de 30 municipis catalans i un d'ells la Cala. Com a regidor d'Urbanisme, què significa aquesta nova moratòria?
Amb això és una moratòria que ja fa mesos que es va anunciar, que s'estava estudiant i que, doncs, que bàsicament ens afectava als pobles de la costa, on hi havia programat o hi ha programat una sèrie de sectors urbanístics per a la possible construcció o desenvolupament per a la possible construcció de cases, no? Llavors, la Generalitat està aplicant, i va començar a la Costa Brava, està aplicant uns criteris d'intentar que aquestes construccions o aquestes urbanitzacions siguin el més sostenibles possibles, perquè pues, donaven casos, o es donen casos sobretot a la Costa Brava, pues, d'urbanitzacions que colonitzaven tota una muntanya, que se'n veuen unes quantes, i llavors això comporta problemes de tota classe de serveis, des de les aigües residuals fins a la mateixa comunicació i els accessos, no? I llavors el que pretenen fer, pues, és regular una mica això, que no hi haguin tantes urbanitzacions disperses, que no siguin i que no estiguin agrupades al nucli urbà original o d'origen del poble. I llavors el que pretenen és fer més xarxa de poble i no fer tantes urbanitzacions disperses dintre d'un mateix terme municipal. Clar, això a nosaltres ens tenia que tocar perquè en les característiques que tenim, doncs tenim moltes urbanitzacions o molts de terrenys que estaven qualificats fa molts anys, com a sòl urbanitzable programat i en alguns casos no programat, però bueno, que es permetia la construcció, que hi havia la possibilitat de construcció d'aquest número de vivendes tremendo, perquè és un número molt, molt elevat entre totes les urbanitzacions que havien programades i quan realment s'estan donant o s'estan construint de 20 a 25 vivendes noves cada any, fiqui-li 30, allarga molt. Clar, quan tu tens, per dir alguna cosa, 6.000, 8.000 vivendes programades, això vol dir que d'aquí 50 anys encara no ho hauràs cobert. Llavors el que s'intenta és de dir, escolta, anem fent a poc, primer una, quan aquesta estigui ja plena o quasi plena, tot cas ja d'aquí 15 anys, d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, segons com vagi el ritme de construcció o de venda d'aquestes parcel·les o d'aquests xalets o d'aquestes cases, perquè en alguns casos se permetrà cases agrupades, doncs, bueno, anirem qualificant nou terreno i anirem fent. I no es tracta de tindre grans superfícies urbanitzades i que estiguin despoblades. Per exemple, ens trobem en dos casos nosaltres ara actualment. Esperem que els propers mesos poguéssim donar-li sortida, però hi ha tres sectors que estan construïts, estan els carrers fets, s'estan degradant, a l'Ajuntament li costa uns diners mantindre els serveis, bàsicament el servei de l'enlluernat públic, perquè a la B-Carrers allí s'ha de mantindre les faroles enceses, i en canvi pràcticament el que l'Ajuntament rep d'aquests terrenos és mins perquè són solars, perquè no hi ha cap casa construïda i per tant el que se recauda és poc, per tant és un sector, són unes obres que s'han fet per a que ràpidament se construís, però donada la situació, que això és el que Fa anys ens preguntàvem, en plena crisi urbanística, per què es feia el sector J, per què es feia el sector Trescala en segona fase, per què es feia el sector Sant Jordi Castell 2, que és aquells dos carrers que actualment encara no hi ha cap casa, quan realment la demanda de vivendes i en plena crisi econòmica marcava que allò de cap de les maneres es podria construir. Se va fer, va costar uns diners, allí hi ha uns serveis, estan els contenidors de brossa, estan les faroles, estan tots els serveis, i en canvi no hi ha cap mena de construcció. I això està comportant uns gastos a l'Ajuntament i pràcticament l'Ajuntament d'estos sectors no recauda res per a cobrir estos gastos que allí se generen. I ara suposo que des del punt de vista municipal, pues bueno, és una iniciativa de dir, escolteu, parem, primer esgotem el sòl que deixem per a construir i una vegada aquest sòl ja estigui en vies de que s'estigui acabant, que ja no quedi a quasi terreno, després sí que n'obrirem un altre sector. Però ara per ara no és de rebut tindre 30 sectors oberts i tindre 30.000, bueno, en aquest cas estem parlant de, en total vindrien a ser unes 5 o 6.000, 6.000 cases, possibilitat de 6.000 cases, ara n'han tret 3.000, pues estem parlant de 6.000 cases. Vull dir que encara en tenim 3.000 programades per a que, si el poble vol créixer, hi ha 30 cases cada any, a 30 cases cada any, que ja són moltes, imaginem-nos que tenim programat o planificat la possible construcció a 100 anys, 30 per 100 són aquestes 3.000 vivendes. Vull dir que tampoc no ens hem d'assustar pel fet de que ens hagin descalificat momentàniament una sèrie de sectors i hagin dit, per ara, aquests sectors no es podrà construir. Llavors, si anem al detall, doncs, bueno, hi ha algun sector que l'Ajuntament, i jo penso que i a la passada comissió informativa del ple que se celebrarà, l'alcalde ja ho vam comentar amb els altres grups polítics, això són mesures a llarg plaç, a molt llarg plaç, i que aquí no entra ja una política partidista a curt i mig terme, sinó que són decisions que s'han de prendre entre tots els partits i tots els partits hem de tindre clar, i hem d'arribar a un punt de consens, hem de tindre clar què és el que hem de defensar i què és el que no hem de defensar amb aquesta comissió d'urbanisme que ha aplicat este pla costaner, no?, al nostre poble. Si vols podem entrar en algun sector concret, que és
sí,
el que
nosaltres
segurament, intentarem demanar que no li afecti aquesta paralització.
Són 8, no?, els sectors
sí,
afectats.
Sí. Hi ha el sector K, que és el que hi ha dalt de Marina Sant Jordi. Este està molt atreçat, no hi ha res, és normal. Allí crec que eren 1.000 i pico de vivendes que anaven. I després està el sector K2, que és un sector de serveis que també, bueno, està qualificat fa molts anys. Jo estic parlant de qualificacions que potser es van fer a l'any 92. No ho sé, que tingui coneixement, el 92 ja estaven. Però que encara, clar, no s'han desenvolupat perquè no hi ha mercat. Bàsicament és allí on està ara la planta de formigó, que allò estava qualificat el dia de demà, si interessava als propietaris, com a construccions annexes al circuit, no? I després està el sector N. El sector N és un sector que està dalt de la Nacional 340, a l'altura del circuit. Aquí també són construccions que són annexes i de serveis del circuit. Clar, allí podrien anar des d'hotels fins a part hotels, que al fi i al cap estem entrant en vivendes, no? Perquè després allò que en diuen hi existeix els buits legals corresponents per a que aquestes coses se puguin transformar després en quasi vivendes. I ara per ara, pues, el circuit tampoc no té tanta activitat com per a donar sortida a aquestes actuacions, no? D'intentar fer allí una estructura hotelera potent per al servei del circuit. per ara es dona el, el circuit funciona, però que no té aquesta demanda d'aquestes places. I després hi ha dos sectors també que s'entén, que un és el Port Olivet. Nosaltres estàvem ara mirant, de, i ho vam explicar, que estàvem mirant de, que a través d'una subvenció d'Europa pogués d'alguna manera arribar a renaturalitzar tot aquell sector, perquè allò es quedaria lliure d'edificacions. Aquesta és una cosa, és, moltes vegades ho hem parlat, no? Vull dir, és un, un valor afegit que li fiquem a tot el terme. Si en aquella zona pogués mantindre esverge, poguéssim unir la zona Peny de l'Estany i la zona Peny de Santes Creus i fer tot una zona Peny important, que ja on aniríem pràcticament doncs, entre unes coses i les altres, entre 80 i 90 hectàrees, clar, estem creant a la costa catalana, davant mateix de la mar, un espai important, d'un gran atractiu. La gent va a visitar catedrals i museus, però també se'n dona compte que la natura també és molt bonica i també és única. Vull dir que el tram de costa i tot el que hi ha en aquell tram de terreny no està a cap banda, perquè la naturalesa és així, eh? Vull dir, qualsevol arbre, qualsevol marge, qualsevol terreno, no n'hi ha dos. No és com els cotxes o com les cases, no n'hi ha dos. Allò és únic. I això té un valor. I llavors la gent està apreciant este valor. Llavors seria un valor afegit, si es pogués aconseguir això, un valor afegit per tot el terme, per totes les persones que vivim i que ens visiten i que estan aquí al poble. No? És un valor afegit que tindríem. Anàvem amb aquesta direcció i ara crec que amb aquesta actuació d'alguna manera ens reforçarà, perquè, com si diguéssim, ho ha parat, la possibilitat de construcció ho ha parat. On, com s'acabarà això no ho sabem, però sí que nosaltres continuarem ara des d'aquesta perspectiva de que en aquell sector està parat per part de la Generalitat i que segurament podria acabar descalificat, ens dona una altra posició de sortida per a negociar amb la propietat i també poder aconseguir els recursos necessaris per a que això acabi sent una zona PEN. L'altre sector que pràcticament se troba en la mateixa circumstància, que hi és encara més perquè tampoc té cap mena d'obra urbanitzadora, és el sector que es diu artilleria. Allí tenia que haver una actuació, al final no es va fer, no sabem per què en aquells moments. Ara la Generalitat pues, també, que és un, allò, la gent ja ho sap, que és allà, està al costat del xalet de Pàmies, dalt de la platja de Xelín, tota aquella superfície. La Generalitat pues, també, veient que allí no hi havia res construït, pues, bueno, ho ha descalificat, o ho ha parat, en principi ho ha parat, però bueno, té molts divisos que també es pugui descalificar perquè tampoc no hi ha res. Tindrem un altre tram de costa al costat d'unes urbanitzacions que ens permetrà ficar també més valor afegit també amb este terme municipal perquè ens falta, perquè al final quedaria tot el que és la costa, quedaria tota colonitzada i ja sabem el que això representa, perquè a pobles del costat tenim l'experiència de les conseqüències estes de tindre tota la línia de la costa colonitzada. Això, tots aquests sectors, ja et dic que els veiem des d'un punt de vista raonable i racional, els veiem que es podia fer perfectament, no? I després n'hi ha un altre que, en este cas, bueno, és l'ampliació del sector 22B1, és una zona que també se va qualificar, però que sabíem que tardarà molts i molts anys, perquè està dalt del sector 22B1, que és allà on estan els Mossos, des dels Mossos, per dir alguna cosa, el Mercadona, fins al camp de futbol, pues, bueno, la línia esta de la rotonda pues, seria el de dalt fins a la Nacional 340, no? Banda i banda de carretera. També amb una superfície similar. Clar, això, si pensem que baix van, ara si et dic 1.000 vivendes, potser t'enganyo, però no ho sé, van una quantitat importantíssima de vivendes, o poden anar una quantitat importantíssima, no me'n recordo massa bé, em sembla que eren 1.000, 1.000 vivendes dona per a molts anys, molts anys, per a poder anar creixent poc a poc, però amb aquest ritme aquest dia, fixa't si en podem tindre, no? 10 anys de les necessitats de solar cobertes. Que es descalifiqui, es digui, escolteu, això per ara no es farà, perquè és que primer hem de fer el sector 22B1 i quan estigui desenvolupat i s'estigui acabant el solar, després és quan pots plantejar una altra ampliació de lo que seria el poble. I a este, això també ho descalifiquen, també entra dintre d'esta racionalitat. I després hi ha un sector o una franja de terreno que l'han descalificat i aquí sí que intentarem que esta paralització de les llicències d'alguna manera s'aixequi. És un espai petit, però important, perquè si ara comencéssim a urbanitzar el que és el sector 22B1, a poc anem fent carrers, tenim una franja de terreny que està a l'altra banda de la carretera, que va cap a la Nacional 340, que és pràcticament dels bombers fins a la gasolinera, que ens quedaria, que ens quedaria amb uns terrenos rústics, quan allò realment, el que estava planificat o que ha plantejat per part de l'Ajuntament era ficar serveis, o sigui, empreses relacionades amb serveis, que podrien ser comerços, podrien ser activitats artesanals no industrials, no de processos industrials. I llavors també, inclús, s'havia parlat que no estaria mal, també aquesta famosa zona d'oci que estem buscant el terme per a la joventut del nostre poble. Allí estaria apartat de les possibles vivendes del sector 22B1, que estarien a l'altra banda de carretera, està apartat del poble, i d'alguna manera les molèsties que podria causar o que causen aquestes activitats estarien d'alguna manera amortiguades, perquè al seu voltant no hi haurien habitatges, per almenys estarien a uns quants metres. Aquesta zona és la que el govern estem parlant i estem analitzant, i segurament juntament, i això ho hem explicat, com he dit, a l'oposició, vull dir, ha de ser una postura de l'Ajuntament, no ha de ser una postura de govern, si podem arribar a un consens. Este seria el que des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar demanaríem que s'aixequés, perquè l'any que ve o l'altre podria ser que, si tenim recursos, poguéssim urbanitzar aquell tram de terreny que va des dels bombers, que de fet s'hauria de fer des de la rotonda, s'hauria de regar els carrers i urbanitzar una mica les construccions que hi ha, s'han de respectar, però se podria urbanitzar i es deixaria aquella part de carretera, se deixaria arreglada, i per almenys el que seria l'entrada del poble des de la rotonda del supermercat, del Mercadona, fins al poble, quedaria adescentat i aprofitat des d'un punt de vista comercial.
Per tant, el cas de l'ampliació del sector 22B1 seria el que més preocuparia, no?, a l'Ajuntament.
Sí, l'ampliació, o sigui, el que és el sector 22B1, este no està descalificat. O sigui, nosaltres podem desenvolupar el sector 22B1. Lo seria el B2, que és l'altra banda de la carretera, pràcticament des de la rotonda fins a la gasolinera, que és aquesta franja de terreny que s'acaba quan comença el barranc de Pixabà, que allò està molt a prop, que hi ha un espai allí, tenim les tres construccions, que són la cooperativa, un taller, hi ha un almacén, no són almacens, que eren l'antiga cooperativa, tenim el tanatori, tenim els bombers. Bé, allò, tard o d'hora, si arreglem l'altra banda i urbanitzem l'altra banda, allò, com a entrada del poble, s'ha de desentar. I llavors podríem actuar aquí. I, torno a repetir, ho hem d'analitzar, ho hem de parlar amb tots els grups de l'oposició, però seria una d'aquestes sol·licituds que li faríem a urbanisme, que aquesta sí que pensem que s'hauria d'aixecar aquesta prohibició de desenvolupament urbanístic. Lo de més, tindrem espai suficient com per a... Hi ha un sector que també estava aprovat, per part de l'Ajuntament, negociat en urbanisme i tal, l'ha agafat al mig d'este impàs. Són 156 cases que ja, de fet, ja hi ha un procés d'agrupació, perquè això és el que en diem el sector golf, que està al costat del motel de Sant Jordi. I allí, doncs, bueno, hi ha una actuació que estava bueno, que hi havia uns inversors interessats, que a l'Ajuntament li va semblar bé, perquè abans hi havia dos carrers aprovats. Hi havia dos carrers que escampaven molt les vivendes per tot un gran espai natural, que és tota aquella zona, i el plantejament dels nous propietaris va ser, escolta, totes aquestes vivendes les agrupem en una determinada zona, creem una zona hotelera important i així, d'alguna manera, alliberem i deixem com a verd públic una gran superfície, pràcticament tot el sector. Clar, això és els criteris que realment li interessen a urbanisme. No escampar vivendes, sinó agrupar-les i que quedi molt d'espai lliure i els carrers, els mínims que s'hagin de fer o que es puguin fer, no? Este també és un d'estos sectors pues, que a l'agafar-lo amb un impàs i havent-li aplicat aquests criteris, no sabem, però bueno, s'ha d'analitzar molt bé a veure si urbanisme seria capaç de permetre això. I ha deixat com a sector a les urbanitzacions nord, ha deixat per a desenvolupar possibles iniciatives de xalets i vivendes agrupades, el que seria tres cales segona fase. Si a la primera fase encara ja hi ha uns quants parcel·les per a construir, poques, però encara n'hi ha, ara estem parlant de la possibilitat que ha deixat obert, de la possibilitat d'un sector que estem parlant que hi caben 2.000 vivendes. Mm-hmm. 2.000 vivendes, a grans números, eh? 2.000 vivendes més, crec que són 1.000 i pico, no sé el pico, que sé que és poc, 1.000 i pico al sector 22B2, B1, estem parlant de 3.000 vivendes, vull dir que hi ha un ritme de 30, 40, 30, eh? Fiquem-li de 30 cases a l'any. Déu-n'hi-do els anys que tenim de tranquil·litat en quant a espai per a construir.
Un altre sector que en aquest cas demà al ple es voldria aprovar la modificació puntual del POUM és el sector Castell de Sant Jordi.
Sector J, sí. Castell.
Sector J, aquest no estaria contemplat en la suspensió?
No, este no, perquè este ja està urbanitzat. Mm-hmm. Este, com que tant el sector Sant Jordi 2, que és el que t'he dit que fa molts anys que es van fer les obres i no s'ha construït res, este per problemes administratius, però el sector J no, el sector J se podria haver construït i en canvi no s'ha construït, com el sector J, sector Castell Sant Jordi. Estos dos sectors no els toquen perquè estan urbanitzats i per
aquí,
tant,
aquí
se podran construir. La modificació és una modificació que tenim, que haguéssim tingut que fer, perquè és una cosa que estava contemplada al Pla General, però que no tenia raó de ser, perquè ja està desfasada, vull dir, no té per què estar. És simplement una frase que hi ha a la fitxa del sector, que diu que en cas de que durant los... Perquè això és una fitxa que es va aprovar el 2008. El Pla General se va aprovar el 2008, i el 2009 va entrar en vigència, però bueno, se va aprovar el 2008. I allí ficava, el 2008 ficava que en cas de que durant els propers 4 anys no es desenvolupés el sector, o sigui, no es fessin les obres urbanitzadores, el techo edificable d'allí passaria al sector, crec recordar que era a l'ampliació del sector 22B1, o sigui, com si allò no es podria fer res allí i tot el que són els drets edificatoris passarien a estar dalt del poble, dalt de l'autopista. I clar, això quan ja estan les obres urbanitzadores fetes, no té raó de ser. Llavors, el promotor, els propietaris del sector, que en aquest cas al final ha acabat en mans de la Sareb, el Banco Malo de l'Estat, que es va quedar tots els actius dels bancs que veien en aquell moment, quan van rebre les ajudes d'Europa, veien que difícilment podrien recuperar les inversions d'aquests actius, que havien suposat els crèdits que havien concedit en garantia d'aquests terrenys. El promotor anava al banc, deia que tenia aquests terrenys, que tenia aquesta capacitat edificatòria i demanava uns diners per a comprar-lo, i els bancs els hi deixaven moltes vegades d'aquella manera, amb el sentit de que li ficaven més valor del que potser realment tenia. Llavors, quan va venir la crisi, que es va parar tot, si s'hagués construït no passava res, però quan se va parar tot, després el banc no li podien tornar els diners i per tant se quedava en aquella propietat, però havia deixat uns diners, se quedava la propietat, però aquella propietat no la podia transformar en diner, i llavors era el que d'alguna manera eren els actius tòxics que diuen que tenien els bancs, que al final amb les reorganitzacions que van haver, fusions, doncs els bancs grans acceptaven un banc petit que tenia actius tòxics a canvi de que el banc de l'Estat se quedés aquests actius tòxics perquè no en volia saber res. Mm-hmm. I llavors, perquè això al balanç li produïa unes pèrdues, perquè deia, bueno, això no ho cobraré, i com que no ho cobraré tenia que ficar uns fons de reserva per a amortitzar aquestes possibles pèrdues. Això els canviava els balanços dels bancs, no? Pues bueno, ara és de la Sareb, ens va demanar això i d'alguna manera bueno, ho veiem del tot racional, vull dir, no es toca res, el carrer ja està fet, perquè allí al final vam aconseguir que en un carrer n'hi hagués suficient, no s'incrementa els habitatges, no s'incrementa el teixit edificable, no s'incrementa absolutament res, simplement se trau una frase que diu, i en cas de que no es desenvolupi durant els propers anys, el teixit edificable, crec, ara no ho estic del tot segur, però crec que era o passava del sector PPU Pixabaques o passava dalt del poble. Això bueno, no té raó de ser, lo traiem, la propietat està més tranquil·la i nosaltres també, perquè a la vegada una de les coses que li vam demanar a la Sareb, perquè ens tenia el pla general impugnat, era l'última impugnació que teníem en general, perquè pots impugnar una part del pla general o pots impugnar tot el pla general. Ens tenia tot el pla general impugnat, i com que no se sap encara quan entres en juí, no saps què pot passar, per lo menos hem aconseguit que això ja està fet, que la Sareb ha retirat este contenciós administratiu contra el pla general, i ara amb aquest aspecte d'anul·lació total del pla general, com es va passar el 15 amb este poble, que vam tindre que refet tot el pla general, això ja hem evitat este possible perill.
Per acabar, parlem de comptes, perquè també demà al ple s'aprovarà els comptes generals de l'exercici 2020. En línies generals, quin ha estat el resultat? Ho vam comentar, però...
És el que hem comentat durant tots aquests mesos que hem estat comentant, bueno, el resultat quan se va fer públic, quan va ficar-se a informació pública, quan se van aprovar els comptes, ara ha de passar per la Comissió Especial de Comptes, ara passa pel ple després, perquè després s'envia a veure si ho dic bé, a l'Estat i a Catalunya, i a la Comissió Especial de Comptes i bueno...
Bueno, a la Generalitat i a l'Estat.
A la Generalitat i a l'Estat.
Sí.
Això s'ha d'enviar abans, bueno, el dia abans de l'1 d'octubre o el dia 1 d'octubre es pot enviar. Nosaltres ara els aprovarem i ja està. Bueno, no ha canviat res, vull dir, el dèficit és el que és, el remanent de tesoreria és el que vam explicar, remanent de tesoreria positiu, 200 o 300 mil euros, el resultat pressupostari va ser negatiu, menys 300 mil euros, però bueno, ja vam explicar que com a conseqüència de la pandèmia l'Ajuntament havia tingut un cost de 600 mil euros, i tot i això, doncs, les pèrdues pressupostàries, el resultat pressupostari d'aquest ajuntament van ser de 300.000 euros. Llavors, això vol dir que si no hagués hagut la pandèmia i no ens haguéssim gastat aquests 600.000 euros per la pandèmia, doncs el resultat pressupostari hauria sigut no negatiu en 300.000 euros, sinó positiu en números grossos, eh? Positiu a 300.000 euros. I, per tant, el remanent de tesoreria no haguessin sigut 300.000 euros en positiu, sinó que haguessin pogut ser 600, perquè haguessis, no hagués calgut agafar, com sempre he explicat, que el remanent de tesoreria són els diners de la llibreta que tenen les famílies, doncs això, que en cas de necessitat s'utilitzen, doncs, doncs això. Llavors, doncs, bueno, aquest any esperem que els números en global més o menys vagin dintre d'uns marges tolerables. També hem tingut, i tothom ho sap, els 4 o 5 primers mesos han sigut durs, hasta pràcticament que no ha arribat l'estiu, però bueno, jo espero que el resultat pressupostari final, però bueno, ja estem parlant d'aquí 5 o 6 mesos, sigui positiu, no? Ja està. Simplement és ratificar uns números que ja es van fer públics, que recordar al mes d'abril, que han seguit tota una sèrie de passos administratius que s'han de fer i que ara s'aproven definitivament per ple, o s'aprovaran definitivament per ple i ja està. I es comunicarà als dos organismes de l'Estat i de la Generalitat estos resultats, perquè així ens ho marca la llei.
Doncs fins aquí el Portaveus d'avui amb Antonio Espuny d'Entesa per la Cala. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.